Aquest és el tema Polorum Regina, del llibre Vermell de Montserrat. Forma part del repertori que la cantant Lídia Pujol desplega en la seva nova gira musical, Iter Luminis, Camí d'Identitat. És una gira per monestirs, ermites i esglésies de tot Catalunya. Lídia Pujol la defineix com una cerimònia.
És una cerimònia. És una cerimònia que ens posa tots en joc. Jo penso que ens posa davant d'una cruïlla en la qual hem de decidir ser o no ser. Senzillament, no? Vull dir, hi ha d'haver-hi un denominador comú, una llum que, com diu aquesta cançó, Polorum Regina, és la llum que ens il·lumina a tots, la llum dels quatre pols, i que ens convida a tots, a tota la diversitat, a sumar forces i a intentar canviar tanta injustícia.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana entrevistem Lídia Pujol. Ens parla d'aquesta nova gira musical per tot Catalunya. També del seu darrer treball discogràfic en solitari, Maria Matrem. Ha estat enregistrat a l'ermita de Sant Salvador del Coll de l'Aguda, a la Vall del Llobregós, on actualment viu Lídia Pujol. Està dedicat a la figura de Maria.
Maria, en aquest sentit, i a aquestes alçades de la meva vida, significa dignitat. Dignitat vol dir puresa, en el sentit d'una castedat que es tria a si mateixa com a potencial d'amor.
La següent parada d'aquest camí de la llum que ha iniciat Lídia Pujol la durà el monestir de Sant Pere de Casserres, a Osona. Serà el proper 28 de juny.
I recordeu que si us voleu subscriure a Catalunya Cristiana, ho podeu fer a través del telèfon 93 409 2810 o a través de la pàgina web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter. L'emoció i la intensitat del món del bàsquet cada dia a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. L'actualitat de la Lliga Endesa, Adecco Oro, l'ACB, la Copa i l'Eurolliga. De dilluns a divendres a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, la cistella és nostra. Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Els dilluns a les 6 de la tarda, Temps de Bodes a Ràdio Estel, amb Borja de Maria i Irene Comella.
Ràdio Estel.
Tot seguit comença una nova edició de la cantata del diumenge. Un recorregut al llarg de tots els diumenges festius de l'any litúrgic a través de les cantates d'església de Johann Sebastian Bach. Un programa conduït per Josep Miquel Serra.
Salutacions, estimats amics, i benvinguts a una nova edició de la Cantata del Diumenge. Avui, que és un diumenge molt important, perquè avui inaugurem un llarg cicle que ens portarà des d'avui fins a l'època de l'Advent, 4 setmanes abans de Nadal. Avui inaugurem el cicle de la Trinitat. I són 3 les cantates conservades pel primer diumenge després de la Trinitat. Són les números 75, 20 i 39. I serà la segona d'aquestes la que sentirem avui, la cantata número 20, una cantata anomenada O Ewigkeit, du Donnerwort, o Eternitat, paraula terrible. Cantata estrenada a Leipzig el dia 11 de juny de l'any 1724. La cantata que sentirem avui és la que va obrir el cicle de la Trinitat del segon any de Bach treballant com a cantor a l'església de Sant Tomàs de Leipzig. Aquesta cantata té el mateix títol de la número 60, O Ewigkeit, du Donnerwort, O Eternitat, paraula terrible, espasa que travessa la carn, principi sense final. Aquest és el títol del cor que obre la cantata número 20. Una cantata, per cert, estructurada en 2 parts. Aquest cor inicial té la forma d'una obertura francesa, una particularitat que hem pogut comprovar en altres cantates, com per exemple les números 110 i la número 194. El fet de que aquesta cantata número 20 obri el cicle de la Trinitat segurament va donar a Bach la idea de donar aquesta forma d'obertura al cor que comença la cantata. A continuació d'aquest cor inicial trobarem un recitatiu per tenor. No hi ha mal que duri per sempre. Seguirà la primera ària de la cantata, una ària per tenor anomenada Ewigkeit, du macht mir wange, Eternitat, que em fas tremolar eternament, i això és excessiu. Serà una ària plena de temor, protagonitzada per les cordes. El següent moviment és un recitatiu per baix. Si així ho manés la llei, que el torment dels pecadors durés per sempre. Seguirà una ària també per baix. Gott ist gerecht. Déu és just en els seus veredictes, càstigs llargs per pecats breus. Aquesta serà una ària més alegre que l'anterior i destacarà el deliciós ritme saltaire dels oboès. El 6è moviment de la cantata serà una nova ària, en aquest cas per contratenor. O Mensch, errite deine Seele. Home, salva't, fuig de l'esclavatge de Satanàs i allibera't del pecat. Com en la primera ària de la cantata, aquesta nova ària per contratenor estarà marcada per la tristor i protagonitzada per les cordes. La primera part de la cantata conclou amb la coral Solang ein Gott in Himmel lebt. Mentre el Senyor romangui al cel, seguirà existint el càstig. La segona part de la cantata comença amb una ària brillant, una ària per baix anomenada Wacht auf, wacht auf, verlürnen Schafe. Desperteu, desperteu, anyells descarriats, espavileu del somni del pecat i redreceu les vostres vides. Aquesta ària és una autèntica proclama als 4 vents amb la trompeta acompanyant el baix. Una ària que comença les mateixes paraules que una altra ària de la cantata número 110 i a la qual s'hi assembla molt. Seguirà un recitatiu per contratenor. Abandona, home, els plaers terrenals. El penúltim moviment de la cantata és un dueto per contratenor i tenor. O menges kind, hor auf geschwind. Home, abomina ja del pecat i del món. La lletra d'aquest duet es refereix a l'Evangeli del dia, la paràbola d'Apol·lo i Llàtzer. Hi trobarem una orquestració mínima per tal d'acompanyar els 2 cantants. i la cantata conclourà amb la coral O Ewigkeit, du Donnerwort, O Eternitat, paraula terrible, és a dir, el mateix text que el cor que obria la cantata. El llibret de la cantata té fragments anònims i d'altres són de Gottfried Wolpelius. Sentim-la ja, doncs, aquesta cantata número 20. La sentim en una versió a càrrec del solista del cor jove de Viena, soprano, de Paul Eastwood, contratenor, Kurt Ekilutz, tenor, Max van Egmond, baix, el cor jove de Viena, el Chorus Vienensis i el Concertus Musicus de Viena, tots ells sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.
Thank you. Verdammten Karl so viele Jahr, als an der Zahl auf Erden Gras am Himmel Sterne wär. Gesetzt, es sei die Pein so weit hinausgestellt, als Menschen in der Welt von Anbeginn gewesen, so wäre doch zuletzt derselben Ziel und Maß gesetzt, sie müsste doch einmal aufhören. Nun aber, wenn du die Gefahr verdammter tausend Millionen Jahr mit allen Teufeln ausgestanden
so ist noch nie der Schluss vorhanden. Die Zeit, so niemand zählen kann, fängt jeden Augenblick zu deiner Seelen ewigen Unglück sich stets von neuem an.
Thank you.
així s'acaba la primera part de la cantata d'avui. Tot seguit en començarà la segona. Estàs sentint la cantata del diumenge.
Thank you.
Així s'acaba la cantata d'avui, la cantata número 20, O Ewigkeit du Donnerwort, o Eternitat, paraula terrible. Una cantata que hem sentit en una versió a càrrec del solista del cor jove de Viena, soprano, de Paul Eastwood, contratenor, de Kurt Ekilutz, tenor, de Max van Egmond, baix, i del cor jove de Viena, el Corus Vienensis i el Concertus Musicus, també de Viena, sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt. Una cantata, la número 20, estrenada a Leipzig l'11 de juny de l'any 1724, i que ha servit, com va servir en aquella ocasió, per obrir el cicle de la Trinitat, un llarg cicle que ens acompanyarà des d'avui fins a l'època de l'Advent, 4 setmanes abans de Nadal. Cantata número 20, que és companya de festivitat de les números 75 de l'any 1723 i de la número 39 de l'any 1726. Estimats amics, fins aquí el programa d'avui. Esperem, com sempre, que us hagi agradat la cantata que hem sentit i que ens tornem a sentir d'aquí a 7 dies. Fins llavors, que acabeu de passar un bon diumenge i una bona setmana. Si tens qualsevol consulta sobre aquest programa o sobre la vida i obra de Bach, pots visitar la nostra pàgina web, catabach.com, la pàgina en català de Johann Sebastian Bach. O també ens pots enviar un correu a la nostra adreça, lacantata@catalunya.org.
Radio Estel. Petit concert de tarda. Dies Auberflote, obertura, de Mozart. Interpreta Orquestra Simfònica Torino. Dirigeix Herben von Karajan. Capricho Árabe, de Francesc Tàrrega. Interpreta Manuel González, guitarra.
Thank you.
Petit concert de tarda. Al matí, de l'obra Peer Gynt de Grieg, interpreta Orquestra Simfònica de Budapest. De Pau Casals, El cant dels ocells, amb Josep Bassal. Petit concert de tarda.
Fins que els que ocupen llocs de responsabilitat no acceptin qüestionar amb valentia la seva manera d'administrar el poder i de procurar el benestar dels seus pobles, serà difícil imaginar que es pugui progressar veritablement cap a la pau.
Joan Pau II.
Són les 9 de la nit.
Clip de teatre, amb Andreu Sotorra.
Us convido a veure una obra clàssica de Tennessee Williams, El zoo de vidre, amb Mídia Miscle, Dafnis Balduz, Meritxell Calvo i Peter Vives. Sota la direcció de Josep Maria Pou, els podeu veure al Teatre Goya. Josep Maria Pou ha recuperat una versió catalana, poc coneguda i fins i tot no catalogada en la seva bibliografia, que el desaparegut Emili Teixidor va fer de l'obra de Tennessee Williams per al muntatge que es va estrenar el 1992. La posada en escena de Josep Maria Pou marca una nova fita en la mirada contemporània que es fa de la primera obra que va catapultar Tennessee Williams a l'escenari de tot el món, que la va estrenar l'any 45 i la va situar en plena Gran Depressió, després del crac del 1929, al sud dels Estats Units, en la dècada dels anys 30 del segle passat. I com es representa aquesta nova versió de l'obra El zoo de vidre de Tennessee Williams al Teatre Goya? El nucli familiar de la mare, que ha hagut de fer grans dos fills després de la fugida del pare de casa, i el desig d'una millor situació, és també la simbologia d'una societat que malda per sortir del forat en què l'ha deixat l'enfonsada econòmica i l'amenaça de la Segona Guerra Mundial. El repartiment de cada versió és essencial a l'hora d'enfrontar-se a l'aparent senzillesa de l'estructura de l'obra, fins al punt que el muntatge alterna en dos actes el protagonisme que en el primer té del tot la mare de la família, interpretada per Mídia Miscle, amb el relleu del segon acte pel personatge de la seva filla, interpretada per Meritxell Calvo, afectada per una lesió de coixesa crònica d'infància. Són elles dues la cara i la creu d'un passat que es volia esplendorós i d'un futur que s'entreveu incert. Entremig, la simbologia de la fràgil col·lecció de figuretes de vidre de la filla, que simbolitza també la fragilitat dels personatges de l'obra, un unicorn minúscul que acaba amb la banya esbotzada. L'encert de Josep Maria Pou és fer que el paper de la filla hi sigui com si no hi fos, que els seus moviments remarquin, sense una falsa imatge, la coixesa de la filla, que la seva expressió sigui d'una timidesa i un to de veu que es fan creïbles des del primer moment. Recordeu, doncs, aquesta nova versió de l'obra El zoo de vidre, de Tennessee Williams, amb Mídia Miscle, Dafnis Balduz, Meritxell Calvo i Peter Vives, dirigits per Josep Maria Pou al Teatre Goya.
De dilluns a divendres a 3:15 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix-la de dilluns a divendres a 3:15 de la nit a Ràdio Estel.
L'eco del nostre passat ressona arreu del país. Cultura, gastronomia, paisatge. Reviu la nostra història amb els 5 sentits i ressegueix els itineraris de la Guerra de Successió, on passat i futur es donen la mà. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Del 12 de juny al 10 de juliol, vin al Festival de Música de Barcelona als Jardins de Pedralbes. Viu els directes de Kevin Costner en Modern West, George Benson, Russian Red, Best of Jethro Tull by Ian Anderson i Paul Anka, entre d'altres. Grans artistes per un gran festival. Vin a viure la teva gran vetllada. Festival Jardins de Pedralbes. Entrades a festivalpedralbes.com i al 902-444-300.
Al Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Ràdio Estel, al Boulevard de la Cançó Francesa, amb Enric Cosí.
Sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de-ci, de-là, pareil à la feuille morte. Rumeur-là vient de la ville. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de-ci, de-là, pareil la feuille morte.
Joan de Sagarra ens recordava ja fa un parell de setmanes la seva secció setmanal de La Vanguardia, que amb aquesta cançó que acabem de sentir, la BBC va anunciar el desembarcament de les tropes aliades a Normandia el 6 de juny de 1944.
ara aquest any ha fet 70 anys. És una cançó de Charles Trenet de l'any 41 amb uns versos del poeta Francesc Verlaine. La cançó de tardor, tot i que s'agarra es queixa que Trenet va canviar Blessen, que vol dir fareixen, per Bersen, que vol dir bressen. En tot cas, és una cançó molt bonica del gran Charles Trenet, que tenia una gran facilitat per fer cançons de tota mena, cançons en molts casos plenes de nostàlgia i de records dels seus anys més joves, bona part dels quals els va viure al Rosselló, i segurament per això també ens parla de les fogueres de Sant Joan.
Sur les bords de la plage, mille états de bois pour faire un grand feu.
Mille états de bois pour faire un grand feu.
Et bientôt, sous le rouge éclairage, nous irons sauter les brasiers joyeux.
Nous irons sauter les brasiers joyeux.
Le vent du soir est doux et chaud. Ah, comme je t'aime, mamie. À peine entendons-nous l'écho d'une ritournelle endormie.
Jeune fille, jeune gens, sautez les feux de la vie est belle. Jeune fille, jeune gens, sautez les feux de la Saint-Jean.
Si du fond de ton cœur est né ce désir pareil à mon rêve, chantons tous les deux sur la grève, dans le soir tout illuminé.
Jeune fille, jeune gens, sautez les feux, la vie est belle. Jeune fille, jeune gens, sautez les feux de la Saint-Jean.
Nous avons, sur les bords de la plage, échangé des mots qui font un grand feu.
Échangé des mots qui font un grand feu.
Elle avait une fleur au corsage, sous le fin corsage, il y en avait deux.
Sous le fin corsage, il y en avait deux.
Le vent du soir est si brûlant, ton corps si frais que j'abandonne à leur destin mes doigts tremblants. Ah, que le bon Dieu nous pardonne.
Jeune fille, jeune gens, sautez les feux, la vie est belle. Jeune fille, jeune gens, sautez les feux de la Saint-Jean.
Mais le bonheur que l'on étreint ne dure pas toute la vie. Il faut vous quitter, ô mamie, quand le dernier feu s'est éteint.
Jeune fille, jeune gens, sautez les feux, la vie est belle. Jeune fille, jeune gens, sautez les feux de la Saint-Jean.
Les Feux de Saint-Jean, els focs de Sant Joan, una cançó dels començaments de Charles Trenet l'any 34, quan encara feia duet amb Johnny Hess. Charles Trenet va començar la seva carrera de cantant fent duet amb un suís que es deia Johnny Hess, que es va apartar molt aviat de la cançó i se'n va anar a viure, em sembla, al Quebec. I aquesta cançó que hem sentit evoca les fogueres que a tants llocs, i sobretot al Mediterrani, es fan cremar per Sant Joan, per celebrar l'arribada del solstici d'estiu, que aquest cap de setmana ja tenim aquí. Però el nom de Sant Joan a França també el tenen molts pobles que, per distingir-se un dels altres, hi porten l'afegit del Sant Joan dels matolls, dels pins, de la llum, del riu, del turó, o el que sigui d'allà on són situats. I segur que per Sant Joan hi fan ball i festa major, que amb les primeres xafogors de l'estiu provoquen enamoraments, com els d'aquesta vella i coneguda cançó de Lucien de Lille.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musée d'or. Mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi, qu'il l'aimait tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
Mon amant de Saint-Jean, el meu amant de Sant Joan, una cançó de l'any 44 que va ser molt popular a França i va fer conèixer una gran cantant coneguda amb el nom de Lucien Delisle. Lucien Delisle, que havia nascut a París l'any 17, va ser una cantant molt popular als anys 50 a França, però va morir d'una leucèmia l'any 62, quan només tenia 45 anys. La prova que era molt popular és el fet que va inaugurar la nova etapa com a Music Hall de l'Olímpia de París l'any 53, tot i que en aquell concert va quedar una mica eclipsada pel jove que va fer de talonero, podríem dir, va fer la primera part, un llavors desconegut Gilbert Bécaud que va revolucionar la cançó francesa d'aquella època.
Les madames qui venaient voir notre oncle après dîner, on les appelait Tante Jeanne. Ce n'étaient jamais les mêmes, mais on les aimait quand même. On aimait nos Tantes Jeanne. Ces tontons qui étaient contents quand ils enlevaient leurs gants, ils les appelaient Chère Jeanne. Les jolies vacances, quand une Tante Jeanne venait. Oui, les jolies vacances que notre tonton se payait. Nous, quand on nous demandait combien de tantes on avait de tantes Jeanne, on disait qu'on savait pas. Quand on aime, on compte pas, c'est tantes Jeanne. Ce qui était important, c'est que tonton soit content, des tantes Jeanne, des jolies vacances. Quand une tante Jeanne venait, ah les jolies vacances que notre tonton nous payait. Nous, ça nous arrangeait bien, on nous envoyait au cinéma. En échange, on promettait bien de ne rien dire à grand-papa.
Quand on rentrait vers minuit, on ne faisait pas de bruit, pas de bruit pour tante Jeanne. Dire qu'on était trop petit pour en avoir une aussi de chère Jeanne.
Pour le petit déjeuner, Tonton était toujours gay. Je monte au pavillon, cher Jean. Les jolies vacances, quand une tante Jeanne venait. Ah, les jolies vacances que notre tonton se payait. Maintenant, on a grandi, notre tonton a vieilli et vieilli. Les tantes Jeanne, mais nous, quand on va le voir, comme il n'a plus de mémoire, on réveille les tantes Jeanne. Alors il est tout content, il retrouve le bon temps des chères Jeanne. Oh, et puis, les jolies vacances des tantes Jeanne passées. Ouais, les jolies vacances viennent tantôt. On va t'embrasser.
Quan s'arriba a aquesta època de l'any, tot i que per la majoria de la gent encara falten uns quants dies, qui més qui menys, però, ja comença a pensar què farà per vacances. I és que, a banda de les ganes que arribin, tothom té bons records de les vacances d'estiu, sobretot de les que passàvem quan érem petits. I Gilbert Bécaud, en aquesta cançó titulada Les Jolies Vacances, les bones vacances, parla d'això, del bon record de les vacances d'estiu, quan el seu oncle els pagava el cinema i els gelats perquè no diguessin res, de les amiguetes mig clandestines que tenia a casa, que per dissimular, doncs a totes les feia anomenar la tieta Joana, i tots contents, els nebots, l'oncle, els veïns i les boniques Joanes. Pels nens d'aquest país, les vacances d'estiu van ser durant molts anys llarguíssimes, aquest país, vull dir, del nostre país, ja que començaven pels vols de Sant Joan i no acabaven fins als primers dies d'octubre. Eren 2-3 mesos i mig que els que no tenien medis doncs els passaven als carrers dels barris corresponents, que en general fins a començaments dels 60 doncs s'hi podia córrer i jugar amb certa tranquil·litat. Després va venir l'època de la generalització de les segones residències, aquelles cases per on hi passaven o encara hi passen les vacances, els fills, els nets i fins i tot els renets de qui les van fer o les van comprar. Però sovint arriba un dia que aquestes cases, per tota mena de raons familiars, s'han de vendre. I de tot això és del que va aquesta altra cançó.
Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la femme enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Les ampoules à nu pendent des murs du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un petit frère prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant, on remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant, la cabane c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin, madame préférerait une deuxième salle de bain. Ça sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent, chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, vêtement par vêtement, petit à petit, vêtement par vêtement. Ils habitent à Paris, des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laissé vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent dans le frigo, on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise. Quatre murs à toi. Cette maison est en vente, comme vous le savez, je suis, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté, c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux quatre heures. Finis tes devoirs, il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère, les enfants à table, écoutez la musique. Est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique. Est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique. Est-ce que vous l'entendez?
Benabar és un cantautor que va néixer l'any 69 i que va començar a enregistrar discos l'any 97 i fins ara ja n'ha publicat 7 amb força èxit, donat que les seves cançons parlen de coses ben properes de la vida quotidiana, la vida quotidiana, sobretot dels francesos. I en aquesta cançó titulada Quatre murs et un toit, Quatre murs i un sostre, del seu disc de l'any 2005, doncs parla d'això que comentàvem fa un moment, de la casa que es fan uns pares, de com s'ha d'anar engrandint amb l'arribada dels nets i com s'ha d'acabar venent amb el temps, o bé perquè no es pot mantenir, o també a vegades per evitar les disputes típiques entre germans o nets, de qui hi va i qui no hi va i quan hi va. I un altre dels bons records de les vacances d'estiu són aquells racons dels afores dels pobles on hi anàvem a berenar, aquella pineda que ara normalment és un bloc d'apartaments, aquella font que rejava aigua neta i fresca i que ara o ja no hi és o és d'aigua no potable, o fins i tot aquella cabana o aquell pont de fusta que vam fer al costat d'un rierol, tot de vocacions. Keith Dutay reviu també en aquesta cançó.
Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison, le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit. Tu reviens par là, tu verras la rivière. J'ai refait en pierre le petit pont de bois, puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Recouvert de rondins de bois vert pour prendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Elle suit depuis ce temps son cours imaginaire, car il ne pleut plus guère qu'une ou deux fois par an. Mais dans ce coin de terre, un petit pont bizarre enjambe les nuits au milieu des fougères. Mais dans ce coin de terre, un petit pont bizarre enjambe les nuits au milieu des fougères. Aller nulle part, et pourtant j'en suis fier.
Le petit pont de bois, el petit pont de fusta, una de les moltes cançons que Keith Dutay ha fet o ha compost parlant dels dolços records de joventut o d'infantesa. Keith Dutay és un dels cantautors francesos de la generació que va aparèixer a França a la segona meitat dels 70 i que, tot i haver fet una gran carrera i tenir una obra discogràfica excepcional amb cançons de gran bellesa, en canvi mai han sortit de l'espai francòfon i, per tant, mai han tingut cap mena d'incidència aquí, a casa nostra, cosa que sempre hem lamentat en aquest programa i, per això, en la mesura que hem pogut, sempre hem mirat de difondre les seves cançons.
A Ràdio Estel, al Bulevard de la Cançó Francesa, amb Enric Cusí.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel, al Boulevard de la Cançó Francesa, amb Enric Cosí.
Un Boulevard de la Cançó Francesa que hem anat fent tota aquesta temporada els dissabtes de 2 a 3 de la tarda i repetint la missió els diumenges de 9 a 10 de la nit. Més cançons franceses en aquesta segona part que encara ens queda de programa i aquest cap de setmana, que comença l'estiu, i a més ens coincideix amb un magnífic pont de Sant Joan, doncs l'estem fent sentint cançons que ens aboquen Sant Joan i l'estiu. I com és, sobretot, quan arriben els primers dies de calor, que tothom aprofita per anar massivament a fer la primera banyota, doncs ara una cançó en honor d'aquest mar privilegiat que tenim a tocar de casa, que tantes coses ens ha donat a través de la història, i que tant maltractem amb embordiments i combinacions de tota mena.
Ja, Méditerranée, tous les flonflons, les airs démodés, une orange pressée. Il fait trop froid pour aller nager, pour te faire danser. Dehors, la nuit nous jette un sort, on voit l'étoile du nord. Tu fais un vœu, des sanglots dans les yeux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout. Jazz Méditerranée, un courant d'air sur ton décolleté, sur ta peau de fée. Jazz Méditerranée, dernière valse, un dernier baiser avant d'arriver au port. La nuit regrette encore, on voit le sémaphore. Tu fais un vœu, je te fais mes adieux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout.
Jazz Méditerranée és una de les cançons que la cantautora Karen Ann i el cantautor Benjamin Biolay van compondre l'any 2000 per un dels millors compactes de tota la carrera d'Henri Salvador, un compacte titulat Chambre avec vie. I dèiem abans que els llargs estius escolars dels anys 40 i 50 la majoria de la població no tenia medis per estiuejar i la mainada corria pels carrers dels barris que llavors estaven bastant lliures de tràfic circulatori. En canvi, les famílies més afortunades marxaven a estiuejar els 3 mesos d'estiu i els homes que treballaven doncs, anaven i venien de la torreta corresponent. Eren els branejants, com els anomenaven els del poble, que els rebien. Ja el periodista Gaziel explica en el seu llibre de memòries Tots els camins duen a Roma que, a començaments del segle XX, la gran burgesia barcelonina es passejava cada dia, cada migdia, anant amunt i avall pel Passeig de Gràcia, excepte els 3 mesos d'estiu, juliol, agost i setembre, que se n'anaven a estiuejar. A França, la gran burgesia, no sols francesa, sinó també l'europea, i de bona part del món estiuejaven tradicionalment a Biarritz, també a Deauville, a la Normandia, i també a Mònaco, al Mediterrani. Però a partir de finals dels 50 es va posar de moda Saint-Tropez, una mica més avall de Mònaco, a la Provença francesa. Encara ara, passejar pel port de Saint-Tropez és un espectacle únic, amb tots els grans iots amarrats amb les seves respectives tripulacions amb uniforme i els respectius propietaris lluint-se ells mateixos acompanyats a vegades de rosses espectaculars, aparcant els Maseratis o marques semblants a peu de les passarel·les dels seus iots. El cantautor Vincent Baghian, en el seu disc de l'any 2007, en parla.
L'été à Saint-Tropez, le top du top, c'est d'agiter son yacht très gros sous le nez des petits badauds. La foule se lamente, langue pendante, en léchant des glaces qui coulent parfum de boule. Les curieux voudraient, milliardaires, naviguer aussi sur les mers. Assis en terrasse, ils dégustent juste un café, galère pas juste. Rester à terre, goût amer, on l'avale de travers. Admirant le bateau qui sort de l'espèce de port. Le riche arrogant, où je eus le pauvre navrant, où je eus, je pense plus. Les désirs inutiles, l'opulence imbécile, rouler des mécaniques, le chic du fric, super. Écrasé en Ferrari, le moral du chômeur est conduit. Maintenir ses distances, panne de décence. L'être humain rétrograde à fond, cervelle sans plomb. Plus du tout révolutionnaire, le peuple bave à la portière. Rêve de luxe, nouveau moteur qui vient polluer le bonheur. Fait la fête, la jet set se paye notre tête en direct. Quand en vedette on l'invite devant la zone interdite. Où je eus le riche arrogant, où je eus le pauvre navrant, où je eus. Je conspue les désirs inutiles, l'opulence imbécile. Où je eus les casinos, où je eus les Monacos.
Dieu Massimo Gardia, tout son dégoûtant Gotha. Je eus Euro Million, je eus Hermès et Vuitton. Je conspue Hermine de Clermont-Tonnerre et le vison de ta mère.
El cantautor Vincent Baghian, UUGUE, UU els esbronco, una cançó que parla de tot l'impúdic espectacle d'ostentació que hi ha a l'estiu al port de Saint-Tropez amb els iots de luxe i els cotxes aparcats davant d'aquests iots. I és a l'estiu també l'època dels grans canvis i dels grans descobriments, quan, sobretot quan es passa de la infantesa a l'adolescència, els primers amors, però també els primers grans desenganys que de vegades fan que l'estiu apareguin núvols negres, com ho explica la cantant Luz en aquesta altra cançó.
J'ai trop bu, encore une nuit perdue, j'suis restée à t'attendre en descendant la pente. Toute seule au comptoir, dans ce bar où l'on s'est aimé. Quand je parle de toi, on ne m'écoute pas. Maintenant je voudrais pleurer, tout ce mortel été. J'attends l'orage sans bouger, que mon cœur se fasse dévorer. Je veux des nuages noirs. Quand ça tangue sévère, je m'endors avec ton jean à l'autre bout de la ville. Je ferai n'importe quoi si tu ne veux plus de moi. Je pourrais me saouler toute l'éternité. Je pourrais me noyer sous la pluie de l'été. Je compte les heures sans parler, qu'un orage vienne me ranimer. Les histoires, je sais, je t'en ai fait baver. Je veux tes nuages noirs, ah, dans le ciel de l'été. Reviens, reviens me voir, ah, car le vin de ma manger. Oh, oh, je n'ai plus rien à voir, ah, sans toi, je suis brûlée.
L'été noir, l'estiu negre, una cançó de desengany amorós de la cantant Luz, del seu primer disc de l'any 2011. Luz Brunet va néixer a Perpinyà l'any 90 i es va fer conèixer al programa de la televisió francesa Stars Academy, que és l'Operación Triunfo d'allà, i és per mi una de les cantants franceses més originals de la seva generació. Ha començat també una carrera d'actriu. Ja veurem, amb el temps, ja es veurà quina és la seva evolució, però en tot cas és una jove ben original. I de la més jove, el més veterà, perquè els darrers minuts del programa d'avui el dedicarem a Charles Aznavour, que dijous que ve actuarà al Liceu de Barcelona.
Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia, la bohemia. Era el amor, felicidad, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar. Soñando con llegar la gloria a conseguir, y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia, era jurar que vi y te amé. La bohemia, la bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos. Con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final, hacíamos castillos, y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia, era mirar amanecer. Regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión, soñando como ayer. Rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia, la bohemia. Yo viví, su luz perdió. La bohemia, era una flor y al fin murió.
No sóc partidari de sentir les grans cançons dels cantants de la chanson francesa en castellà, però és evident que, sobretot durant els anys 60, molts d'ells van fer versions de les seves cançons no només en castellà, sinó també en italià, en portuguès, i en alemany, fins i tot en japonès, en el cas de l'Adamo. Però en aquest cas he volgut posar aquesta cançó, La Bohème, en castellà, perquè Charles Aznavour ha anunciat que serà una de les cançons que cantarà en castellà el dijous que ve, quan faci el seu concert al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Per això hem anat fent boca amb aquestes versions que cantarà, tot i que la resta del recital, excepte en 4 o 5 cançons, doncs ja ha anunciat que ho farà en francès. Cada cantant té una o dos grans cançons i, tot i que Charles Aznavour en té una bona pila més, doncs és evident que una de les seves grans cançons o una de les seves cançons més recordades és aquesta Bohème dels anys 60. Gairebé tots els diaris s'han fet ressò de la roda de premsa que Charles Aznavour va oferir fa uns dies als periodistes catalans, i ho va fer a la casa que té a la Provença. Diu que, tot i els seus 90 anys, que va celebrar cantant a Berlín, doncs diu que continua treballant sense parar, fent noves cançons, escrivint un altre llibre i enregistrant més discos encara, no només en francès, sinó això, en castellà, en italià, en portuguès. Va parlar, com sempre, també dels seus orígens armenis, de la mort, que diu que no li fa cap por, però que tampoc té cap pressa per morir-se, i de la seva relació amb Piaf, que és una de les preguntes obligades en totes les entrevistes que li fan, que li han fet i que li faran.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer, même en furie, ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Si un jour tu devais t'en aller et me quitter,
mon destin changerait tout à coup, du tout au tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur.
Que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait courte. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
On a tort de penser, je sais bien, au lendemain.
À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blanc des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que les rêves que m'apporte.
Plus bleu que tes yeux, una cançó de Charles Aznavour que cantava Edith Piaf i que posteriorment en una remasterització Charles Aznavour li va fer duet en la versió original i ha quedat aquest duet tan bonic d'aquesta cançó de Charles Aznavour i Edith Piaf. Charles Aznavour va compondre moltes cançons per Edith Piaf i quan encara no era conegut va viure a casa de la gran cantant, a casa de la gran diva, fent de secretari, de xofer i fent el que calgués, a més de compondre-li unes quantes cançons, tot i que, a diferència de molts altres cantants d'aquella època que volien escalar llocs en el món de l'espectacle, doncs Charles Aznavour ha negat sempre que hi hagués tingut cap relació amorosa. Charles Aznavour va cantar el primer cop a Barcelona l'any 57 a la sala de festes del carrer Montaner 4, que es deia Empòrium, i després va ser la sala també Montaner 4 i ara és el Teatre Sala Montaner. Allà hi va cantar per primera vegada, em sembla que amb Gilbert Bécaud, que també feien l'actuació primer un i després l'altre, i als anys 60 va actuar al Palau i també a l'Arbreda de Palamós, contractat per Oriol Regàs, i a més als anys 60 sortia molt sovint a la televisió espanyola, però a banda de l'actuació al Festival de Cap Roig de fa 3 anys, em sembla que ara feia molts i molts anys que el Charles Nabur no actuava a Barcelona. Una bona oportunitat, doncs, per tornar-lo a sentir en directe, cantant cançons inoblidables, que ja són tot un clàssic de la chanson. Charles Nabur, dijous que ve, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux, et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas, et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêves perdus. C'est trop triste Venise, autant des amours morts. C'est trop triste Venise quand on ne s'aime plus.
Que c'est triste Venise, un altre dels grans èxits de Charles Nabur dels anys 60, una cançó que tampoc, vaja, estic segur que tampoc faltarà en el concert que farà dijous al Gran Teatre del Liceu. I per acabar ja el Boulevard d'avui, doncs acabarem amb Vanessa Paradis, que justament també dijous actua a Barcelona, poc que venen els cantants francesos, doncs dos que venen han d'actuar el mateix dia. I Vanessa Paradis ho fa a la sala Bars del Paral·lel, i vindrà acompanyada segurament de qui és ara el seu, la seva parella, Benjamin Biolay. Ens presentarà les cançons del seu darrer disc, que comença amb la cançó que posarà punt i final al programa d'avui, que, com sempre, ha estat amb Mario Ramírez al control tècnic i Enric Cusí parlant-vos. I us deixem amb Vanessa Paradis fins a la setmana que ve. Gràcies per la vostra companyia.
Ne me demandez pas pourquoi je suis venu sur mon chemin de croix. La route était tordue. Ne me demandez pas comment c'est arrivé, je ne m'en souviens pas, le temps s'est arrêté. Je n'ai pas vu la nuit descendre à petits pas, et dans mon insomnie je ne comprenais pas. Je voyais de partout des étoiles qui filaient, elles m'ont mené à vous, m'en voilà désolé. Désolé. Ne me demandez pas pourquoi je suis comme ça, si le Dieu qui m'a faite s'est moqué de moi. Ne me demandez pas comment ça s'est passé, quand j'ai perdu la tête, le temps s'est arrêté.
le ciel et toute la journée rechercher les ficelles de son immensité. J'ai vu danser la peur perdue dans la tourmente. Elle avait la couleur d'une mort triste, lente, triste, lente. C'est beau.
Estel, al Boulevard de la Cançó Francesa, amb Enric Cusí.
Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
De Joan Mercader, Alta tensió. Mira, fill meu, com cablegen el cel, com reculen les àligues ferestes, com s'abracen el vent i el vent tremola. Escolta sobre el teu brunzit poderós com travessa l'espai i esbotza fronteres. Mira la inèdita blancor del sol, les altes torres coronades de marfil, l'obscenitat barrant el pas a les ales del vespre. Mira, fill meu, els colors del crepuscle, els homes ansiosos de luxúria desafiant el desert que els devora. Sóc cec, fill meu, sóc pedra. Sóc cant i esmiculat vora la font eixuta. Sóc la set que mai s'acaba.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Una declaració de la renda pot ser una declaració de principis, perquè saps que l'Església contribueix a crear una societat millor, marca la X a favor de l'Església i demana als teus familiars i amics que facin el mateix. Fes de la teva declaració de la renda una declaració de principis. Programa per tants.
Ja tens pensat què faràs aquest estiu? Aquest any et mereixes unes vacances inoblidables amb H10 Hotels. Canàries, Mallorca, Costa Daurada, Costa del Sol, tria entre 16 destinacions de somni. H10 Hotels t'ofereix hotels amb ubicacions privilegiades a primera línia de mar i instal·lacions de primer nivell. Amb H10 Hotels, aquest estiu et mereixes que pensin en tu. Informa-te'n i reserva al 902 100 906 o al web h10hotels.com. Del 12 de juny al 10 de juliol, vine al Festival de Música de Barcelona als Jardins de Pedralbes. Viu els directes de Kevin Costner en Modern West, George Benson, Russian Red, Best of Jethro Tull, Ian Anderson i Paul Anka, entre d'altres. Grans artistes per un gran festival. Vine a viure la teva gran vetllada. Festival Jardins de Pedralbes. Entrades a festivalpedralbes.com i al 902 444 300. De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.
Què tal? Salutacions, bona nit, senyores, senyors, amics i oients. Us donem la benvinguda a aquesta edició del De Llibres i Més. És la número 32. Avui és dissabte, és 21 de juny, i parlarem, entre altres coses, de la novel·la Els hereus del Tercer Reich, escrita per Ivan Llambí, un policia que irromp en el gènere negre amb la història que aprofundeix en una trama internacional vinculada amb el nazisme. I és, de fet, el nostre convidat d'avui, justament Ivan Llambí, amb qui parlarem d'aquesta primera novel·la, com dèiem, Els hereus del Tercer Reich. Seguidament, com sempre, donarem pas a les nostres seccions habituals amb la Mar Arenaza, que ens farà una nova proposta literària, i amb en Biel Cadilla, la seva secció Entre bambalines. De fet, parlarem, perquè arriba a la Biblioteca de Catalunya, Cels, de Bajdi Mouawzas. És l'obra amb la que l'autor libanès tanca la teatrologia La sang de les promeses, de la qual també formen part Litoral, Incendis i Boscos. De la mà de la companyia La Perla 29 i sota la direcció d'Oriol Brogi, se'ns presenta aquest thriller en què una organització secreta mira de tirar d'evitar un atemptat. Tot es capgira, però, quan un dels seus membres se suïcida, quan és a punt de treure's l'entrellat, i comença amb una investigació que els portarà més enllà d'on volien arribar. Per aquesta obra, Brogi compta amb Eduard Farelo, amb Ernest Villegas, amb Carles Martínez, amb Xavier Ricard, entre d'altres, i també amb Xavier Boada, que avui ens acompanyarà aquí als estudis.
A Ràdio Estel,
De Llibres i Més, amb Emili Pacheco.
Durant més d'una hora i mitja, els agents de la policia científica es van dedicar a recollir proves i fer fotografies del lloc, mentre els del grup d'investigació prenien declaració als testimonis. Un cop van haver acabat, la comitiva judicial, juntament amb el metge forense, van examinar el cadàver de la dona. L'Ignasi va estar atent als comentaris del metge forense i va sentir com deia que no s'observaven signes de violència evidents, però que, com que el cos es trobava en tan mal estat, podria ser que se li escapés algun detall. Evidentment, tot això eren especulacions mentre no tinguessin els resultats de l'autòpsia. Del que sí que estaven segurs era que aquella dona, tal com pensava l'Ignasi, havia estat lligada pel peu amb alguna corda o cable, ja que la marca del turmell era inequívoca. Era ja un quart d'onze de la nit quan la jutgessa va decretar l'aixecament del cadàver.
Policia s'involucra massa en un cas, això que comença com un joc, una mena de trencaclosques, en què les diferents formes componen imatges, ben aviat es transforma en una obsessió per encaixar les peces i per resoldre la imatge global. La trobada del cos d'una dona en el pantà de Foix desperta la curiositat de l'Ignasi, un dels primers agents dels Mossos d'Esquadra que arriba al lloc on troben el cadàver. Alguns dels detalls que observa l'Ignasi mentre espera l'arribada de la comitiva judicial i el metge forense el motiven a generar diverses hipòtesis sobre el cas. Tot i no ser part de la unitat d'investigació, l'Ignasi i la seva dona, la Laia, tots dos Mossos d'Esquadra, es capbussen en la seva pròpia investigació del cas. Els hereus del Tercer Reich és la primera novel·la d'Ivan Llambí, un mosso d'esquadra que actualment treballa a la comissaria de Vilafranca del Penedès i que combina la feina amb la seva gran passió per la novel·la negra, amb el propòsit de millorar la confecció dels atestats policials, millorar també el català i polir la seva redacció. Ivan Llambí va començar a escriure petites narracions. Una d'aquestes històries va créixer fins a convertir-se en la novel·la Els hereus del Tercer Reich, recentment publicada per Columna Edicions. Encuriosits pel símbol que signava la nota avançadora que la senyora Lawrence va rebre dies abans del seu assassinat, el jove matrimoni de Mossos d'Esquadra s'endinsen en una investigació obstinada i acaben involucrats en una trama internacional vinculada amb el nazisme. L'any 1945, en acabar la Segona Guerra Mundial, l'Alemanya nazi es va retre a les tropes aliades, es va rendir a les tropes aliades, i aquests van decidir jutjar a la ciutat de Nuremberg a totes les persones vinculades amb els crims comesos. Els tribunals es van constituir per quatre jutges civils escollits entre els països aliats més importants, França, Amèrica, la Unió Soviètica i Anglaterra. Justament d'aquest últim país, l'Ignasi i la Laia varen descobrir que el cognom del jutge escollit era Lawrence. Aquests darrers anys hem vist com el gènere policial s'ha vist poblat de Mossos d'Esquadra. L'interès per la literatura dins del cos és notori. A més de la proliferació de policies vinculats amb el gènere, el cos de Mossos d'Esquadra té un club de lectura de novel·la negra i un premi literari de relat breu policial. El Premi Ramon Martí va ser creat l'any 2012 amb la intenció de promoure l'intercanvi d'experiències en l'àmbit policial i també per motivar la literatura entre tots els membres del cos. És evident que el fet de llegir un escriptor que a més és policia propicia també que el lector es qüestioni fins a quin punt es barreja la informació de camp i també la inventiva de l'autor. El mateix Ignasi, protagonista de la novel·la Els hereus del Tercer Reich, afirmava que ell mateix era un amant de les novel·les de misteri, però que la realitat és ben diferent a la ficció. Tot i això, tenia la impressió de protagonitzar, juntament amb la seva dona, una novel·la de misteri. Tenia un nus a l'estómac del neguit que li produïa saber que seguien una pista interessant per desfer el misteri que envoltava la mort de la senyora Lawrence. Malgrat això, l'Ignasi gaudia amb la investigació que duia a terme i alhora sabia que la Laia es divertia més que ell. Tal i com li havia dit ella moments abans, era com jugar a descobrir secrets amagats o muntar trencaclosques, però en aquest cas amb fets reals i tot elevat a l'enèsima potència. La novel·la Els hereus del Tercer Reich deixa entreveure la passió de l'Ivan Llambí pels esdeveniments propis de la seva professió, així com també la seva passió per la literatura. En l'escriptura, la curiositat pròpia de l'investigador es tradueix en una recerca de situacions enginyoses que denoten el plaer d'escriure, jugar i divertir-se. Els hereus del Tercer Reich és una novel·la amena i entretinguda que té la virtut de resoldre satisfactòriament les intrigues plantejades i sap mantenir també tensió fins al final. Ivan, bona nit i benvingut al de Llibres i Més.
Bona nit, gràcies.
El fet que sigui una novel·la negra el teu llibre i que estigui escrita per un policia, això li dona una certa curiositat pel lector, a priori?
Potser sí. No, més que curiositat, jo el que intento buscar és més rigor en la manera de com es representa, com treballa el cos nostre autonòmic. Perquè, bueno... he llegit moltes novel·les on els protagonistes i això han estat Mossos d'Esquadra i la manera en què es descriu les maneres de treballar dels agents, etc., no s'adequa del tot a la realitat. Uh-huh. Llavors aquesta considero que seria potser la diferència més...
Per tant, hi ha aquest valor afegit, no?, de la rigorositat.
Sí, perquè parlo amb coneixement de causa. Estic dins el cos de fa 7 anys, ja sé com treballen les majories d'unitats i totes les unitats i els protagonistes que surten, diguem que sense desvetllar cap secret que no es pugui desvetllar, diguem que el llibre surt escrit d'una manera rigorosa, com tu dius, de com treballa el cos.
Com neix, Ivan, la història? Què ens expliques?
La història neix d'una manera, suposo que bastant diferent a lo que estaria acostumat la gent de llegir una novel·la d'algun tipus d'escriptor o alguna cosa. Jo, la novel·la en si va néixer perquè jo formo part del grup de seguretat ciutadana de Vilafranca del Penedès i dins d'aquest grup nosaltres fem una espècie de roda, pots estar patrullant al carrer com el dia següent pots estar agafant denúncies i confeccionant atestats pel jutjat. Doncs aquesta confecció de tastats fa 4 o 5 anys em van picar una miqueta a la cresta de... Em van dir, procura perdre una miqueta més el temps a redactar millor els atestats, que encara que hi hagi gent que estigui fent cua, perquè això va un jutge i potser que miris més el tema ortogràfic, etcètera, perquè se t'escapen certes coses. Llavors vaig parlar amb la dona i li vaig dir, ostres, què m'aconselles per millorar la meva redacció, etcètera? I em va dir, mira, diu, a tu que t'agrada molt la novel·la negra i els thrillers i això, inventa't una història... Diu, després me la passes i entre els dos doncs corregirem i anem avançant. Doncs, dit i fet, vaig començar a escriure amb estones lliures que tenia fins que la història va agafant un cos i un cop acabada li vaig ensenyar a la meva dona. Em va dir, ostres, diu, aquesta història és molt bona. Diu, a veure, ensenya-li a altres companys, a superiors teus, això que els hi ha de la lectura, a veure què en pensen. I així va anar, o sigui, els va dir deixar amb ells, tothom em va esperonar que la presentés, perquè deien que havien llegit moltes novel·les publicades i que no eren la meitat de la història, no tenia la meitat de suc que se'n podia treure d'aquesta, i així va ser. Vaig presentar a diverses editorials i una d'elles, que va ser Columna Edicions, es va mostrar interessat en l'obra i, bueno, i així ho vam lligant fins que...
Per tant, diguéssim, perquè hi havia aquesta qualitat, no?
Jo entenc, no es partirà amb les flors, jo entenc que és evident que alguna cosa hem vist a la novel·la, com perquè jo, sense haver escrit mai, hagin dit, no, te la publiquem. No crec que ja sigui el fet de que sigui mosso escriptor, vinga, potser així traurem ventes. No, a mi em van donar a entendre que la història enganxava molt, que apassionava i que, bueno, i que els protagonistes, que no hi havia moltes novel·les on les novel·les polítiques on els protagonistes fossin Mossos d'Esquadra, i ells mateixos, el que hem comentat abans, ells mateixos van dir, diu, i a més ha escrit per un mosso que es veu que se sap del que es parla. Diu, i llavors, bé, és una història diferent, i a més que lligui amb el nazisme i això, impacta bastant, i bueno, suposo que van veure alguna cosa perquè ho tiressin
endavant. Després parlarem del nazisme, de la Guerra Mundial també, però ara tu ho deies, diu, no havies escrit mai, però mai. Sí que amb la teva feina t'esmeraves en escriure bé els atestats, com
correcte.
Dius, no? Que per tant, diguéssim que hi havia aquesta inquietud per escriure bé.
Exacte. Aviam, hi ha moltes maneres de treballar, i jo acostumo a ser una persona bastant perfeccionista, i sí que és veritat que els atestats estem parlant que és un document oficial, en aquest cas del cos policial, que passa a unes instàncies jurídiques i ha de ser una cosa en cara i ulls. I sí que és evident que ha de tenir una certa pulcritud, i d'aquí va néixer tot, que el que havia escrit fins al moment eren atestats policials, però res a veure amb diàlegs ni amb escriure ficció, ni molt menys.
Parles de la Guerra Mundial, no?
Correcte.
De fet, el llibre, no? El títol que té, no?
Sí. No és que parli directament de la guerra en si, perquè estem parlant del 39 al 45 i ja estem a l'edat actual. Diguem que és una novel·la on hi ha unes morts i hi ha un fil de nexe entre personatges il·lustres de la Segona Guerra Mundial, que d'esquitxada hi ha una trama que acaba esdevenint en l'actualitat. Aquesta seria la connexió entre l'actualitat i la Segona Guerra Mundial.
Com definiries tu la teva novel·la en paraules teves pròpies i des de la perspectiva de la novel·la negra, evidentment, que és?
Jo la considero, sempre dic el mateix, una novel·la molt lleugera, fàcil de llegir, perquè l'he fet com les novel·les a mi m'agraden, que no em perdi en capítols palla, per això sempre dic que no hi ha capítols palla. Una novel·la que sobretot enganxa des del primer moment, enganxa molt els personatges i la trama, i amb diversos llocs de la història que, espero, siguin inesperats.
De fet, això no ho explicarem, el protagonista, l'Ignasi, no? Fa també que s'involucri molt amb la seva feina, no? I que això el porti fins i tot, doncs, això, a qüestionar moltes coses i que vol arribar fins al final i fins a la veritat, no?
Sí.
No sé si
havia
estem una mica la figura del detectiu, d'aquella persona meticulosa.
Aquí el problema en què vaig trobar-me és que quan ja vaig començar a escriure la història volia que els protagonistes fossin diferents a lo que estem acostumats. Normalment, i és evident, i així és com s'ha de treballar, quan estem parlant de novel·la negra, estem parlant d'assassinats i algunes morts, i qui investiga això? Els grups d'investigació. Jo volia que els protagonistes fossin els agents que estan al carrer donant el callo. Volia que aquests fossin els protagonistes. No
fossin, els que fan
no fos,
al carrer, diguéssim.
Exacte, els que estan treballant al carrer, la societat ciutadana. Però, clar, com poder posar, de la mateixa rigorositat que abans explicava, com puc posar a investigar dos agents que no és la seva feina investigar? Doncs, i aquí em guanyaré la millor certa amistat dels companys del grup d'investigació, necessitava, diguem que ells descobrien, i ja ho veuran els lectors en el llibre, descobreixen una cosa amagada, això es pot dir, en una carta que havia rebut una de les persones assassinades, per casualitat més que per coneixements, descobreixen una pista, i diguem que surt d'investigació o per mandra o perquè no els agrada que uns agents que fiquin el nas on no els inconvé no en fan cas de lo que ells pensen. Continuen investigant i es donen compte que tenen raó i segueixen sense fer-los cas. I llavors ja es torna la tessitura entre el deixar-ho estar perquè no és la meva feina o sóc policia i per justícia universal jo he d'actuar perquè he de fer el bé, perquè sé que tinc raó i pot morir més gent si ningú em fa cas. I diguem que aquest és el perquè els agents de seguretat ciutadana acaben involucrant-se en aquest tipus d'investigació.
I actualment hi van policies que són capaços de transgredir les normes per arribar a la veritat?
Vaja.
És una pregunta potser una mica compromesa.
Aviam, és que és una compromesa. No sabria què dir-te exactament. Aviam, si
Potser l'esperit sí que ho és.
Sí, a l'esperit sí que hi és. A la pràctica és evident que, aviam, estem parlant d'una novel·la de ficció. Si jo m'hi trobés en un cas igual, aviam, si per investigar això, per salvar una vida, m'han de pelar a mi i els meus fills de sang de casa sense pare, doncs evidentment no ho faré. Potser hagués buscat una altra alternativa, no tan pel·liculera com surt la novel·la, perquè em fessin cas. Males que ho hagués de plantar amb una bandera o amb un altaveu davant del grup d'investigació fins que em fessin cas d'una vegada. Aquí ho he tirat de la banda de que, bueno, ells tiren pel dret i... Passa que també els protagonistes, val a dir, no saben on es ficaran fins que s'hi fiquen, perquè si arriben a saber on s'han de ficar no haguessin fet el que finalment acaben fent.
El procés d'escriptura va ser fàcil? Difícil, com va ser? La documentació, també?
La documentació, que...
Com deies...
Dintre del que cap, bastant fàcil, perquè justament el tema policial i la Segona Guerra Mundial són les meves dues grans passions. Llavors, les vaig agafar. Diguem que, sense pensar que al final acabaria escrivint una novel·la, jo ja estava documentat, perquè tots els meus llibres eren llegir novel·les, llegir molta història de la Segona Guerra Mundial, i era una cosa que ja tenia interioritzada. Llavors, això no va ser complicat. I escriure el llibre en si no va ser complicat. Va ser una cosa bastant ràpida, perquè no sé si és nat amb mi o què, em va sortir, i la veritat és que ho gaudeixo molt, i va ser bastant ràpid d'escriure. El que sí que és complicat és la feina de rerefons que mai se sap que hi ha en escriure una novel·la, que és, jo que no he escrit mai, presento un manuscrit i l'editorial diu, vale, t'ho publico, però tot això s'ha d'arreglar. No la història, sinó la manera en què està escrit, etcètera. I aquí hi ha tanta gent darrere fons que la gent no ho sap, que treballa, que en el llibre en cap lloc surten, que aquestes persones han treballat tant i que m'han donat a mi tanta feina per arreglar-ho.
Correccions lingüístiques, també, no?
Exacte,
d'estil...
Maneres, expressions, estil, després... clar, jo vaig... Surten un parell d'il·lustracions al llibre que jo vaig fer, perquè no pensava que no arribaria a ningú lloc, les vaig fer jo mateix. Una cosa, amb perdó de l'expressió, supercutre. I, evidentment, després buscar algú que ho vegi el que tu tens al cap per fer aquesta il·lustració. Tot això és el que va portar molta més feina. I al final és com acabes de venir un llibre.
Per què aquest títol, Els hereus del Tercer Reich?
Doncs, aviam, val a dir que el títol també final no acostuma a ser mai el que ha escollit l'autor. Jo vaig escollir un títol, no els agradava l'editorial, finalment em van proposar aquest perquè vam donar moltes voltes quin títol podia funcionar, em van donar aquesta opció, em va agradar molt, i, esclar, no puc desvetllar res, però qui a la toca llegeixi el llibre entendrà el títol, entendrà el perquè el dels hereus del Tercer Reich. I, evidentment, era necessari un títol on ja, sense explicar res, expliquessin de què va la història. I, de fet, la portada on surt un mosso i surt el Göring enfrontat davant de la gent de Mossos d'Esquadra.
Ivan, com veuen els teus companys que escriguis novel·les? No se senten una mica amenaçats? Vigila'm l'Ivan, no sigui que ens transformi algun personatge en una futura novel·la.
Bé, en aquest aspecte, almenys els meus companys de Vilafranca, tots estan molt encantats i, de fet, i tampoc m'amago, hi ha molts personatges que estan extrapolats a la vida real. Són persones conegudes que, canviant-li el nom, canviant algun aspecte, els he acabat incloint, perquè també és evident per què m'he d'inventar un personatge. Personatges que no... Si hi ha algun assassí, és evident que no conec cap assassí que el vulgui posar al llibre. Però companys que surten durant la novel·la, és molt més fàcil posar una persona que ja té el seu encant i que és molt particular i que sigui real, que no inventar-me una altra, perquè com que ja el conec, és molt més fàcil de descriure i les maneres, les expressions i les maneres en què reaccionarà davant certs aspectes que succeeixen a la novel·la.
També hem dit abans, hem comentat al programa, que hi ha un club de lectura constituït pels Mossos d'Esquadra.
Sí, correcte, un club de novel·la negra dels Mossos.
No sé si tu hi formes part, si tens contacte...
Tinc contacte amb ells, em van agregar dins el club aquest i m'envien els contactes per reunions, però mira, he sigut pare per segona vegada fa poc, entre el tema del llibre, entre el tema dels horaris de la feina, fins ara no he tingut temps de reunir-me amb ells ni res, ha estat impossible.
I com veus el fet de que, en aquest cas, un Mosso d'Esquadra, fet, crec que hi ha algun altre precedent d'escriptors.
Sí,
doncs això, aquesta inquietud per la lectura i també per l'escriptura.
Bé, jo més que inquietud, no sé si és que per casualitat, però jo diria que, bàsicament, i parlant en plata, el problema està que nosaltres, com a funcionaris públics i com a agents de policia, no... tenim tot limitat qualsevol altre tipus de feina o de qualsevol cosa que ens lucri que no sigui
la feina principal
de policia. Hi ha dues excepcions. Una, fer de la docència en temes relacionats policials, professor de criminologia, l'escola de policia, etc. I una altra, que se'ns permet, és el tema d'escriure llibres. És de les dues úniques coses que podem fer a part de ser Mossos d'Esquadra. I aviam, jo no ho he fet en aquest, en cap moment ho he fet per lucrar-me, perquè la veritat és que avui en dia encara no sé ni quan me guanyaré, ni si m'acabaré guanyant la vida amb això, ni res. Em dona igual, perquè sóc un privilegiat i el que he aconseguit és que un somni s'hagi fet realitat.
Exacte, no? I la satisfacció aquesta personal.
Exacte, però aviam, jo crec que simplement el per què l'única notícia de que Mossos hagin fet alguna cosa aliena al cos i ha adicionat la casualitat de que no som els únics que ho haguem fet, és, jo diria que pràcticament és per això, perquè és que no, estem lligats de mans i peus, no podem fer una altra cosa. Llavors, no despuntarà un agent de Mossos d'Esquadra perquè hagi patentat un invent miraculós perquè ho té prohibit, no pot fer-ho. I llavors suposo que quan destaquem per una cosa que no sigui de la feina, o és per això.
O potser a vegades també tenim la sensació de que Mossos d'Esquadra, policia en general, també agents de cossos de seguretat, despuntant també potser fent esports, no sé, ara parlo triatló,
no, sí, coses, sí, també.
Que potser sí que estan també vinculades amb la,
sí,
amb la seva feina i no pas sí, potser en la literatura, no?
No
sé si,
no, però, clar,
si pots sobtar una mica.
No, sí, a veure, perquè diguem, com diria jo, pot anar certament relacionat. És evident que si ets agent de Mossos, si ets agent de policia o guàrdia de bombers, vulguis o no, has de mantenir una forma, sobretot si estàs treballant al carrer.
Això potser t'obliga a que, no? O com a
exacte,
mínim,
com a mínim fas un esport i llavors et dones compte que acabes despuntant alguna d'aquestes coses. I el tema de la lectura, doncs també hi ha feines dins del Mossos d'Esquadra, guàrdies estàtiques, etc, vigilància de detinguts, que mentre no fas la ronda no pots fer altra cosa, perquè estàs en una sala allí o llegir o escriure, no? En aquest cas, doncs et poses a llegir novel·les, etc. I també és evident que com a policies que som, indirectament ens ha d'enganxar el tema de les novel·les negres i això, perquè la novel·la negra bàsicament és jo diré la paraula, o sigui, és una investigació d'un la majoria d'aquests casos de crims, etc. I vulguis o no, indirectament va relacionat amb la nostra feina.
Dèiem que t'agrada la novel·la negra, no sé si tens algun referent o a l'hora de llegir llibres de novel·la negra.
Sí, aviam, més que de novel·la negra, de thrillers i això, jo sempre dono un exemple perquè és, per mi és un escriptor que escriu de la manera en què a mi m'agraden les novel·les, i és en Dan Brown. I molta gent el critica, etc. Jo, a gent que li agradi Dan Brown i la manera d'escriure del Dan Brown li agrada el meu llibre. Amb això no estic dient ni que sigui bo ni que sigui dolent. Simplement...
És un fet.
És una manera d'escriure que àgil, que no es complica en masses explicacions, perquè no val la pena, no vull que el lector es perdi en tantes explicacions que després no sàpiguen els protagonistes que anaven a fer, que perdin el fil argumental, i sobretot amb molta acció, i sobretot, per això m'agrada el Dan Brown, i és el que sempre dono una referència com a escriptor que m'agrada, perquè tu llegeixes els seus llibres i estàs veient la pel·li, estàs veient una pel·lícula, i a mi és el que m'agrada, llegir una novel·la i evadir-me del món on estic ara mateix i anar-me...
Submergir-te en allò.
Exacte, i és el que crec que jo he aconseguit amb el meu llibre, i és el per què m'agraden tant els llibres de Dan Brown, i és el que escolliria sempre.
Estàs treballant amb algun altre projecte literari? Tens idea ja?
Estic treballant a la segona part, perquè en principi, i estic autoritzat a dir-ho per l'editorial, en principi, si les coses anessin bé, perquè tot dependrà dels meus lectors, la història m'agradaria fer una trilogia. Cada llibre, o sigui, aquest llibre té un principi i un final, però sempre queda un fil penjant que és el que agafaré per fer una continuació. I, de fet, el tinc molt avançada a la segona part.
Uh-huh. És a dir, que, per tant, no pares, no? Si continues
treballant... No paro, perquè aviam, un cop vaig començar a escriure em vaig donar compte que és una cosa que m'apassiona i gaudeixo moltíssim.
Per tant, això diguéssim que serà una carrera imparable, potser, si aniràs escrivint...
Si els lectors m'ho permeten, sí. Aviam, que jo seguiré escrivint, segur.
I d'aquest mateix gènere, o potser... No sé,
almenys,
ara dius que ets pare, l'experiència de ser pare...
Home, no crec que em derivés tant. Una altra cosa és que si aconsegueixo fer aquests tres llibres que vull fer, una altra història on ja els protagonistes ja no siguin els dos agents de Mossos d'Esquadra, sigui un protagonista, per dir-ho d'una manera, sigui un periodista o sigui un jubilat, però suposo que sempre anirà lligat amb trames, amb assassinats o alguna cosa així, perquè és el gènere que més m'agrada.
Uh-huh. Doncs, Ivan, gràcies. Ha estat un plaer que hagis vingut avui.
Igualment.
Al de Llibres i Més. Molta sort.
Gràcies.
I fins aviat, i t'esperem aquí la propera temporada si ja tenim la segona part.
Això espero.
D'aquesta trilogia. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
50 intel·lectuals con luz propia. L'últim llibre de Juan José Tamayo amb les biografies dels personatges més importants de la teologia crítica del segle XX. De Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat. Els homes són superiors als animals? La disputa de l'ase, d'Anselm Turmeda, el nou llibre d'Editorial Barcino per aquest Sant Jordi. Un diàleg divertit i mordaç que es riu dels costums i la vanitat dels homes. Més informació a editorialbarcino.cat.
La cultura a De llibres i més.
I ara és moment de saludar Mar Arenaza. Mar, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui ens arriba la Mar amb una nova proposta literària que ens parla en aquest cas també de cinema, crec, no? I d'Itàlia.
Doncs sí. Avui us vull parlar del llibre La millor oferta, de Giuseppe Tornatore, publicat tant en castellà com en català per l'editorial Anagrama. Giuseppe Tornatore és un guionista i director de cinema italià, concretament de Sicília, i que va triomfar en la seva primera pel·lícula al Cinema Paradiso, que ben segur que la deveu conèixer, la recordeu, i que va guanyar un Òscar l'any 1989, val? I va ser un començament totalment espectacular. El mateix autor, en el pròleg d'aquesta obra, ens explica de quina manera es crea la narració que us recomano avui. I és que en un primer pas és un inici d'argument per fer una pel·lícula, no? I tenia aquesta idea i per convèncer els productors, doncs, havia de fer més que una sinopsi i menys que un argument amb totes les seves característiques, doncs, un primer esbós d'unes quantes pàgines i així.